Que passeu un molt bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Entre avui i demà tancam una setmana feta a partir de paraules polisèmiques. Ens han posat a la pell d'un llop i hem descobert que no són tan temibles com les pinten en el cinema o la literatura. Això sí, són carnívors, que quedi clar. Han fet una volta pel Camí de Cavalls de Menorca, també per la vorera de Mà de Mallorca, i hem admirat la volta com a element constructiu. Han pujat damunt d'un castell, conscients de que hi ha castells que es desfan amb una bufada i que en els anys 60-70 a Mallorca aquí es construïen castells que avui diríem fake, que era aturada obligatòria per als turistes, i això també hem de dir que no ha canviat massa. I dijous vàrem escollir una paraula de tres lletres que en realitat són tres paraules diferents. Perquè pot passar que un tennista de 7 anys es faci un set en els calçons després de guanyar un set, malgrat hagi passat molta set, no? Tot això seria possible. I si a més li sumam que els divendres estrenam un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre, jo crec que ho acabam de rodonir.
Fuig, llop, fuig de les fulles mortes. Abans de que arribi l'hivern i nevi, vine al meu costat.
Avui toca un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre. I xerrant de llops, sabíeu que a la nostra radionovel·la tenim un senyor llop, no?
Senyor Font, crec que no som conscients d'on ens hem ficat. A Maó no ens van atacar uns simples lladres d'antiguitats. Eren professionals, operaven de manera tàctica. Ens van posar una balisa de seguiment al cotxe i ens van disparar amb armes amb silenciador dins l'església.
Crist beneït! Sabia que aquest món era fosc, però arribant a aquests extrems, vareu poder veure com eren. Vull dir, les podríeu reconèixer?
Jo no vaig tenir ni temps de reaccionar, però en Ramon s'hi va encarar.
Eren tres, però un duia la veu cantant. Vestia una jaqueta de cuir desgastada i es passava l'estona jugant amb un encenedor cipometàl·lic, obrint-lo i tancant-lo. Molt fred, sarcàstic i amb experiència militar, n'estic segur.
Llop està interpretat per l'actor Toni Pons. És un personatge fred, calculador, un sicari en tota regla, a qui li comanen què ha de fer i ho executa sense demanar massa explicacions. A sang freda, però també té iniciativa.
Llop, han vigilat el desembarcament d'Alcúdia i les entrades de Palma. Ni rastre de Nassastre ni d'en Vilaseca. S'han esfumat en arribar a l'illa. Aquest guardaespatlles sap com moure's. Què fan?
Ai, no siguis curt de mires, Martell. No els cercaran pels carrers de Palma. Només els falta una lent. Sí, digui'm. Entesos. Solla, a les 2 de la matinada. No, cap problema. Sabem on desembarquen els vaixells fora de registre al nord d'Eivissa. Ens mantenim a l'espera.
Qui era? Quan sap que surten de Solla?
Ah, era el client. Té ulls que travessen les parets i les muntanyes, Martell. La periodista i el seu guardaespatlles es pensen que juguen a espies viatjant amb una llanxa de contraband. Va, i ens els acaben d'entregar amb un llaç de seda.
Agafant l'equip i anant cap a Eivissa.
No siguis beneit! Moure l'armament a Eivissa d'urgència aquesta nit és un risc innecessari i ells ens duen avantatge.
Que es deixem anar? I si s'escapen en la peça?
No, no s'escaparan, perquè no tenen on amagar-se. Que facin la feina bruta, que entrin a l'església, obrin l'orgue i treguin la tercera lent per naltros. Quan tinguin les 3 peces, hauran de desxifrar el mapa complet de l'arxiduc. I això requereix un refugi segur i molta informació d'arxiu.
Tornaran a Mallorca.
Exacte. El client els coneix millor del que ells es pensen. Sap perfectament quins fils tocar perquè es moguin cap a la nostra trampa. Deixa que creguin que duen l'avantatge. Quan tornin a posar un peu a l'illa, els estarem esperant per tancar la gàbia.
Hi ha un personatge de ficció cinematogràfica que és el senyor Lobo Bossona, no? Harvey Keitel a la pel·lícula de Tarantino, Pulp Fiction.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Es lo que he oído. ¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
Mr. Wolf en versió original, Senyor Lobo en castellà, per a nosaltres podia ser perfectament Llop. Un tipus per a qui els petits detalls són importants i que no s'està de res.
Jimmy. Hágame un favor, ¿quiere? Me ha parecido oler a café. Prepárame un poco.
Sí, claro. ¿Cómo lo va a querer?
Con mucha leche y mucho azúcar.
El senyor Llop, el senyor Lobo, fa la feina ben feta.
Sobre el coche necesito saber si se calienta, echa humo o bien si es ruidoso. ¿Tiene gasolina? ¿Le ocurre algo? Aparte de su aspecto, el coche está guay. Porque no quiero salir a la carretera y descubrir que los pilotos no funcionan. Amigo, que yo sepa, este puto coche está perfecto. De acuerdo.
I sobretot, no te temes per als compliments.
Buen trabajo, caballeros. Tal vez salgamos de esta.
No puedo creer que sea el mismo coche.
Bueno, pero empecemos a chuparnos las pollas.
No tenim aquí Harvey Keitel, que ja ens encantaria, però sí una altra persona que adoram, Toni Pons Vera. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Toni Ponsvera, com estàs? Benvingut a Cateva.
Doncs, així com has dit tu, me trob a casa meva. Sí, és meravellós i vamos, en família sempre, gràcies.
En família, Miquel Àngel Palleres, benvingut a casa teva, com estàs?
Hola, com anem? Molt bé, molt bé.
Aquí, molt bé.
Gust de tenir-vos a tots dos aquí.
Acabam aquí d'enregistrar alguns capítols de la radionovel·la. Ara emetrem un nou capítol quan acabi aquesta conversa. Aquesta setmana han agafat llop com a paraula polisèmica i no te podíem tenir millor personatge aquí que el senyor Llop. Però anant per parts, senyor Llop. Xerrem primer amb el guionista, a veure. Miquel Àngel Palleres, aquest senyor Llop té alguna cosa a veure amb el senyor Lobo de Pulp Fiction?
No, té com un nom, però el senyor Lobo de Pulp Fiction era un home que anava a arreglar coses. I el llop de la xarxa de vidre crec que és tot el contrari, no? Amb en Toni, que mos han segut més d'una vegada xerrar de perfilar el personatge, precisament el que volíem era una persona que fos perillosa des del punt de vista logístic, que fos qualcú que la liàs parda, no? Que fos això de la paraula que varen triar, no? I o sigui que no té res a veure amb el senyor Lobo.
Val, almenys però per ara. Tenim aquí un sicari, perquè primer així sicari, jo no sé si en el començament tenia nom o quan sol passar de vegades en certs guions posava sicari número 1.
No, així com en Llop era el Llop des del principi, el resto de sicaris d'en Llop sí que eren, en el guió posava Minion 1 o Minion 2, i després hem anat perfilant les veus que feien els actors de Martell i Bisturí i Ferro, però bueno, en Llop era en Llop des del principi.
Uh-huh. Per cert, Toni Pons, això de Martell, Bisturí, Ferro, no sé si te sona qualque pel·lícula. A mi sí.
Aquí, Olala, Se la vi, Can-can, Parabrís i Turifel.
Top Secret.
Top Secret, sí, clar, sí. És que a mi me recorda un poc a Top Secret, aquest joc de personatges.
Hombre, qualque dia farem, a lo millor hem de fer una radionovel·la, no serà La xarxa de vidre, però a lo millor hem de fer una radionovel·la rotllo Top Secret, així amb humor i tant. No estaria malament, a lo millor ho hem de plantejar de cara a un futur. Sí que és vera que varen triar els noms dels personatges com utillajes o elementos que uno encontraria en una ferreteria, però això és circumstancial, era la manera de vincular-los de qualque manera i varen triar aquesta via.
Molt bé, nosaltres tenim els dos protagonistes, que són Naina Serra i en Xavier Pasquet. No són actors professionals, però en aquesta temporada sí que hem anat incorporant actors professionals, com en David Ordina, que és el senyor Font, aquest, ja podem dir, no sé si ho podem dir encara.
Encara no puc dir res.
Bé, el senyor Font, ho deixarem senyor aquí, escoltau el capítol d'avui, que és probable que hi hagi un gir de guió, i aquí en Toni Pons Vera, el senyor Llop, que ja des del començament veiem que és dolent. Jo volia dir que tinc davant en Toni, però també tinc davant la seva fitxa, i m'encanta tot el que heu d'explicar, els actors professionals, per suposat l'edat, 1975, 50 anys, alçada, 1,84 m, color d'ulls, verd, marró, color de cabell negre, longitud de cabells,
ja no tant.
Aquí posa mig, però clar, això també depèn de si has passat o no pel barber, atlètic en forma, això també ho podem comprovar, parla espanyol, català, anglès, alemany, te poden fer de bussejador, d'anar en caiac, muntanyisme, bicicleta de muntanya, nedar, córrer, pots ballar en solitari, fer balls latinoamericans, dansa contemporània, pots cantar i, a més, habilitats especials, ets un cuentista. Com m'agrada tot això, tant ho fa.
Vols sortir en jo?
M'encanta que siguis un cuentista.
Has vist? Jo crec que si estigués en el mercat, el meu perfil de Tinder seria bastant més reduït que tot això. És que tu no te pots imaginar tot el que hem de dir que podem fer o que sabem fer els nostres perfils com a actors, perquè, bueno, mai saps a on te poden dur aquests derroteros, no? Quin tipus de personatge o què pot arribar a fer el personatge de passa producció en concret, no? Però sí que és vera que sempre, bueno, es catafan un qüestionari que això és mínim el que poso. Hi ha gent que pot pot tenir, vamos, pàgines i pàgines i pàgines de qualitats que jo els admir i que són vera, més. Però, vamos, bailes latinoamericanos, sí, clar. Jo el vaig posar quan estava ballant salsa i ara he començat tango.
I de sí.
Seguimos ahí. No?
Clar, clar que sí. I tens un... Bueno, t'has format a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i ja dus molts anys fent de personatges a pel·lícules, a sèries de televisió. Jo he de dir que el teu paper de falangista d'enorats per sí. Jo és perfecte.
No passis pena. No venc per res dolent.
Què vols?
Vull complir la meva paraula.
Mos vares encantar, crec que tots,
gràcies.
Amb aquest personatge. No sé si per tu té alguna cosa especial.
Era una joieta. Era una joieta, perquè te fiques dins la pell d'un home que es troba en la situació que es troba, no? L'esclat de la Guerra Civil, amb el va de triar un bàndol o un altre, venir d'uns anys de misèria i de pensar que potser aquest seria el camí que has de triar, però saps qui ets tu per jutjar una persona o una altra. Te toca un personatge amb el qual tu no t'hi sents identificat, però mai el pots jutjar. Sempre has d'intentar empatitzar amb ell, no? Per què pren aquestes decisions? Per què s'hi fica? O on li du? Amb en Bernat de Norats vaig disfrutar, realment, perquè també té un llarg viatge, un recorregut com a personatge dins la història de la sèrie, i en el final, pues, si veu, més del que és ell realment, més que un color.
Idò, aquí tenim aquest personatge i en Toni Pons també ha fet altres personatges. Me deies un dia, he fet tant de policia, de tot tipus de policia, que clar, és un tio atlètic, fort, alt, així...
Malcarat.
Moreno de sol, de passejar pel carrer, de fer moltes guàrdies. Clar, tu te veuen allò un paper de poli, de gent de l'ordre.
Sí, perquè, clar, en sa foto de perfil, per exemple, que acabes de veure ara, sempre te demanen una neutralitat. I sa meva neutralitat d'expressió, no pots estar allà somrient ni... No, sa teva neutralitat quina és? I la meva neutralitat va tirant cap a sèrio, cap a un tio sèrio, i per això, pues, diuen, pensen que m'hi puc veure reflexat amb qualsevol cos de seguretat de l'Estat, que he passat per tots, policia local, nacional, guàrdia civil, detectiu investigador, forense, els he fet tots.
Però mira, jo ara que te veig en aquesta foto, com somrius, aquí podries protagonitzar perfectament, no sé, una història d'amor en qui tu triïs, no?
Sí, en la Julia Roberts.
Per exemple, mira, amb ella estava pensant, però... t'hi veig, no? Jo t'hi veig. T'hi veig. Miquel Àngel, i tu com has vist l'evolució del senyor Llop? A veure, des del dia que va entrar fins al dia d'avui, és que encara han d'escoltar els oients.
Bueno, jo crec que hem fet una miqueta de feina plegats amb el personatge, no? No jo quan vaig crear en Llop com a part d'una contrapartida mercenària, diguem així, a un personatge dolent, pues simplement era això, era definir un determinat personatge, però després li hem de donar caràcter, no? Que no, que, o sigui, més enllà de la lletresa damunt del paper. I en sabeu, perquè a més en aquest cas és quasi un actor de doblatge, no és tant un actor davant d'una càmera, sinó que es veu, no? Llavors és tot el que ha de ser personatge ho has de transmetre només en sa veu. A mesura que anaven gravant capítols, hem anat fent feina en dur-lo cap a un camí determinat, fent-lo fer i ser d'una determinada manera, no? I jo diria que un 80% del personatge l'ha definit el propi Toni. Jo m'he dedicat a posar determinades frases, però qui ha fet el personatge seu i el que l'ha convertit en el personatge que és i que serà, perquè recordem que estem a la meitat de la temporada, vull dir, encara mos queda, i encara li queda recorregut en Antoni, però el altre dia me va dir no me mates antes de hora més, no, no, ja que acabemos, no? Tenim previst de 8 capítols, pues, esperemos que en Llop tingui per aquest de 8 capítols i per més, no? Però el que deies, contestant lo del principi, jo crec que és un personatge que l'ha fet ell o l'ha fet una mica patxes, no? I a mesura que va evolucionant.
I sentint el senyor Llop, també pens que és lògic que existeixin els spin-offs. De sobte tens un personatge, de veres, que destaca per alguna cosa i dius, buah, aquest que era secundari, li podríem muntar aquí una història? Jo no sé quina història, Miquel Àngel, te podries imaginar així aviat. Eh? Si haguessis de fer un spin-off del senyor Llop, com seria el senyor Llop?
Jo faria una comèdia, precisament. Ara que xerràvem de Butxarrat de Norats, que és un drama i tal, però l'altre dia que el vaig veure en el teatre amb en David Ordines, precisament, fent un personatge que jo m'esbutjava rialles, quasi totes s'obre, no? Crec que dona per fer un personatge, no diré top secret, que dèiem abans, però sí que ell i la seva panda de Minions dona per fer un spin-off de sitcom, no? I seria, jo crec que seria molt divertit veure en quins embolics se fica en Llop i com aconseguir sortir d'allà i fer inclús episodis separats, no fer tot una cadena de 8 capítols d'una mateixa història, sinó fer històries sueltes, individuals, no? Capítol a capítol, perquè seria molt divertit veure-lo en cagada tras cagada. No? Uh-huh. Crec que estaria molt bé. Uh-huh. Vaig per estirs, podríem anar per allà.
Tu com ho veus, Toni?
M'encanta. Vamos, aquí ni en Berlín de la Casa de Papel pot tenir un spin-off més lloable que aquest. Vamos, en Llop i les seves eines metàl·liques. No sé.
I crec que aviat veurem un llargmetratge, no?, que començava a rodar. No fa falta que mos diguis que ni qui, perquè sé que aquestes coses millor callar-les fins que estigui tot fet, però hi ha projectes, no, Toni?
Hi ha una altra joieta preciosa, 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 amb un equip d'actors top d'aquí de les Balears, I amb un equip de, bueno, un director, un guionista i un actor principal, que és la mateixa persona, que ja sabreu, si no sabeu ja qui és, però és un professional magnífic. I, bueno, rodarem el mes que ve, aquest llarg, i suposo que durarà un temps en quant a postproducció i tota la feina que hi ha posterior perquè el puguem veure a la gran pantalla.
Ara. Que bé. I doncs nosaltres estarem pendents. Miquel Àngel, abans de dir-te adéu, vols aprofitar per fer-li alguna pregunta, consell, suggeriment, agraïment a en Toni Pons?
Bueno, tot el que acabes de dir, evidentment he d'estar super agraït perquè la disposició, predisposició d'en Toni des del primer moment va ser... La resposta és sí, qual és la pregunta? No? Des del primer moment ha estat participant, espitjant pel personatge per fer-lo seu, i m'has pitjat allò també per poder-li escriure millors línies, no? I és d'agrair. I una de les coses que ara pensava, a mesura que anava xerrant, és que diferent és imitar qualcú d'interpretar, no? Si tot fossin imitacions d'un personatge de muntes paper, qualsevol lector seria exactament igual que un altre, no? En canvi, la interpretació és com cadascú de vosaltres li dona la seva visió, el seu caràcter, la seva forma, la seva manera d'estar davant la càmera, davant un micro, i crec que això és el més valuós, si no serien robotitos fent una determinada feina. I en Toni m'ha facilitat moltíssim aquesta feina de fer-li tenir caràcter en Llop, en el cas de la radionovel·la. Així que gràcies i enhorabona.
I doncs nosaltres ara seguirem xerrant. Ara entraran na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, és a dir, Naina Serra i en Xavier Pascuet, que estic segura que li voldran fer alguna pregunta a en Toni. I oients, que d'aquí res, un nou capítol d'Entre avui i demà a la radionovel·la La xarxa de vidre, que això està molt, molt calentet.
Calentito, calentito.
Calentito, calentito. Gràcies.
Me quemo!
Gràcies, Miquel Àngel Pallero.
Gràcies a vosaltres.
Llop, han vigilat el desembarcament d'Alcúdia i les entrades de Palma. Ni rastre de Nassastre ni d'en Vilaseca. S'han esfumat en arribar a l'illa. Aquest guardaespatlles sap com moure's. Què fan?
Ai, no siguis curt de mires, Martell. No els cercaran pels carrers de Palma. Només els falta un alent. Sí? Digui'm. Entesos. Solla, a les 2 de la matinada. No! problema. Sabem on desembarquen els vaixells fora de registre al nord d'Eivissa. Ens mantenim a l'espera.
Qui era? Quan sap que surten de Sóller?
Ah, era el client. Té ulls que travessen les parets i les muntanyes, Martell. La periodista i el seu guardaespatlles es pensen que juguen a espies viatjant amb una llanxa de contraband. Va, i ens els acaben d'entregar amb un llaç de seda.
Agafant l'equip i anant cap a Eivissa.
No siguis beneit! Moure l'armament a Eivissa d'urgència aquesta nit és un risc innecessari i ells ens duen avantatge.
Que es deixem anar? I si s'escapen en la peça?
No, no s'escaparan, perquè no tenen on amagar-se. Que facin la feina bruta, que entrin a l'església, obrin l'orgue i treguin la tercera lent per naltros. Quan tinguin les tres peces, hauran de desxifrar el mapa complet de l'arxiduc. I això requereix un refugi segur i molta informació d'arxiu.
Tornaran a Mallorca.
Exacte. El client els coneix millor del que ells es pensen. Sap perfectament quins fils tocar perquè es moguin cap a la nostra trampa. Deixa que creguin que duen l'avantatge. Quan tornin a posar un peu a l'illa, els estarem esperant per tancar la gàbia.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és Dial.
Ei, tu vos pos?
Jo, un granissat colonet.
Sistiu, té un nom.
Colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Aina Serra, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Molt bé, Xavier Pascuet, com estàs?
Superbé, gràcies.
Molt bé, que bé tenir-vos plegats a tots tres. Aquí el senyor Llop, Toni, com va?
Encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres. A la fi, amb més gent dins l'estudi.
Aquí avui t'hem ajuntat amb aquí la protagonista, na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, perquè hem estat enregistrant els capítols de la radionovel·la tots plegats. Molt millor, no?, quan pots interactuar, Toni.
T'ho dona moltíssima de vida. Realment no estàs tu tot sol imaginant-te què és el que passa i com t'ho diria l'altra persona, sinó que directament reps aquesta rèplica, aquesta energia, aquesta tensió, i és molt més fàcil respondre d'aquesta manera.
I de nosaltres ja hem xerrat abans d'aquest moment amb en Toni Pons sobre la seva feina i sobre el senyor Llop, que és el personatge de la radionovel·la. A més, aquesta setmana Llop és una de les paraules polisèmiques, així que ens ha anat perfecte. I jo volia aprofitar aquests minuts, Xavi, Aina, perquè ja que teniu un actor professional davant i vosaltres no ho sou, però quasi, aprofiteu per fer-li alguna pregunta, a veure que podeu aprofitar per aplicar també els vostres personatges. A veure, Aina, tu que a més estàs estudiant tot el tema de
doblatge,
narració,
sí.
Doblatge, etc.
Sí, jo m'agradaria saber com un se prepara un paper d'aquestes característiques de dolent, dolentarro, perquè, clar, quan hem enregistrat i hem estat fent aquests diàlegs, és que per jo apareix aquest personatge aquí amb nosaltres i és molt, per jo, complicat, no? És dir, com ha de sonar, sobretot, no? Quan és una actuació en què no hi ha imatge, com ha de sonar un Llop, per exemple?
Doncs és una boníssima pregunta, molt bona, Aina, perquè realment, quan en Miquel Àngel em va presentar l'oportunitat de participar a la radionovel·la i em va xerrar del llop, del sicari, d'aquest, del dolent, inicialment estava preparat com si fos una persona freda, calculadora, saps, que apenas tingués reaccions, no? Que fos un assassí implacable. I inicialment doncs, el vaig fer d'una manera com molt plana, i en Miquel Àngel me va obrir les portes per fer-lo, per donar-li un cos i donar-li una vida i donar-li una veu, així com jo me'l podria imaginar. Diu, Toni, tu com t'agradaria imaginar-te aquest personatge? Perquè pugui tenir un pes més específic, més clar, que no passi...
desapercebut. Per jugar una mica, no?
Correcte. I tu ho acabes de dir, o sigui, és jugar. És jugar. Quan tu te permets l'opció de jugar pràcticament com juguen els nins, no? Quan un nin es fica dins el personatge del que sigui, des vaquero, des Cindy, del Power Ranger o de Stranger Things, se fiquen allà i juguen amb regles que ells se marquen, però que tot és possible. I tu jugant, com t'imagines aquest personatge? I clar, només el nom ja t'ho deia molt, no? I pots aportar-li les qualitats que pugui tenir un llop amb aquest personatge, no? Que sigui, no saps si és més llop o humà, no? En les seves respostes, en la seva de manera d'afrontar el perill, de cercar la seva víctima, de aquesta relació especial que manté amb el seu jefe, no? Que no saps qui està més en control de la situació, si el seu jefe o ell mateix, o en absolut descontrol de la situació, no? Una persona... Clar, crees el personatge a partir d'aquestes premisses, no? Qui és, de bon bé, quina relació té amb els altres personatges, en quina situació es troba, de on venen ara mateix, a on es troben i cap a on anirà. Tot això t'està donant moltíssima informació i jugues aquí de dins. I jugues.
I a més que creix, el personatge evoluciona, i és el que deies, no? Que s'ha convertit en un personatge histriònic, exagerat, una mica radical, no?, amb les coses, i que també és la importància del context, no? O sigui, a mi m'ajuda molt quan arribes i hi ha moltes notes que et diu i estava cansat i estàs fins als nassos i com t'ajuda i veus aquesta evolució del personatge, que és guai.
I'm always right at ringside when the circus comes to town, and I'm always front row center when the playhouse lights go down, and I've seen some fine performers get the most from every line. Oh, but honey, you're the greatest actor.
Voleu aprofitar per fer-li alguna altra pregunta a en Toni abans que partesqui sobre, no sé, com podeu també vosaltres ser millor actors, Xavi, perquè...
Sí, no...
Naina està fent doblatge, però el teu està llançar-se a la piscina.
No, però el que passa és que, molt a més, els papers de dolents són molt guais. Sí. I jo què sé, a mi em costa, a vegades... O sigui, quan has de ser un tipus frío i calculador i aquestes coses, fa una miqueta més... No, o sigui, no fa mandra, però dius... Jo, és més difícil ser lineal, no? Que és més xulo ser dolent, no? Que ja, no sé, potser és un titular pel món, no? És més xulo ser dolent.
En Vilaseca era dolent, però li va
trobar. Sí, però vaig esdevenir un bon de dos, debilutxo.
T'has de preparar molt un personatge. Ara sabem que la radionovel·la és un poc més senzill, tot el que estan fent, però, clar, en Toni se prepara actors, papers molt potents. quant de temps estàs per preparar-te un personatge d'una sèrie, d'una pel·lícula, Toni?
Pues depèn del temps que em donguin, perquè de vegades te diuen, mira, d'aquí dues setmanes pues al final s'ha confirmat aquest paper per tu i t'hi has de presentar i has de donar-ho tot. I potser en dues setmanes pues, no tens tot el temps que tu desitjaries, o de vegades ja en tens més. Però primer de tot el que volia fer és donar-vos l'enhorabona a tu, Aina, i a tu, Xavi, perquè esteu fent una feina lloable, esteu fent molt bona feina, però no sé, actors professionals, tota aquesta càrrega de text, de situacions, d'emocions, de tensió, de tal, que si estàveu portant a la radionovel·la, és de 10, o sigui que molt bé, molt bona feina, de veritat. I joder, si fóssiu tots professionals, ja me'ls retirava tots. Me'ls retirava tots. I després, també el que deies, volia contestar també la teva pregunta o la teva aportació que havies mencionat, Xavi, que els papers de dolents sempre són més guais i tals, perquè tu penses que els hi pots donar més suc, pots exagerar, els pots dur als límits, però de cada vegada més sabeu també que tots els personatges han de tenir aquest suc, han de tenir aquest interès, perquè si no, tu com a espectador o com a oient, doncs per tu passarà desapercebut. Per tant, cada personatge que apareix, per petit que sigui, ha de tenir una vida. I ha de tenir aquests matisos, no? Els grisos, que no sigui blanc perquè és bo i ja està, perquè els bons poden estar de vegades més a prop dels dolents en segons quines situacions seves de la vida, o emocionals, no? A lo millor el teu personatge, pues sí, és un tipus calculador, també implacable, sempre sap el que ha de fer, és bona gent, però a lo millor té altres coses fosques, o un passat turbi, o algo que li ha passat allà, que també te pot servir a tu per donar-li, omplir-lo de més matisos.
I desplegar,
de més
colors, sí.
No? Efectivament, igual que el teu personatge, Aina, també, no? Sempre està d'aquesta manera enfrescada dins la situació, però pot venir d'un passat també, molt, molt ple. Però ho dic, que actualment ho estàu fent molt, molt, molt bé.
Gràcies. I com ho fas tu per sortir d'un paper? O sigui, després, clar, d'un paper a un altre, per no sortir, o sigui, perquè no sigui el mateix, que no sigui... O sigui, has de desmuntar per tornar a muntar, no? I com t'ho expliques mentalment?
Bueno, jo no arribo en aquest punt del mètode que se fica, n'hi ha alguns actors que se fiquen i durant una setmana o durant mesos estan ficats dins el personatge, i en Joaquín Fénix me ve a la ment i coses així. Jo no som així, eh? jo no estic en aquest nivell, Xavi. No resulta tan complicat, o sigui, fas el meu mètode no va per aquí.
Però t'assembles tu als personatges o els personatges s'assemblen a tu?
Sempre intentes aportar part teva real en el personatge. De vegades t'escriuen personatges que se t'hi semblen, però moltes vegades no. Jo no som policia. I he fet tots els cossos de l'Estat, de seguretat de l'Estat, els he fet totes, però jo no ho som. Però li intentes aportar parts teves en els personatges, no? Siguin bons o siguin dolents. I si no tens res a veure amb el personatge, intentes empatitzar amb ell. Ah. Per què faria això? Per què se situa? No jutjar-lo. Mai el pots jutjar, el personatge, perquè si no t'allunyes completament d'ell si el vols representar en credibilitat. Per tant, sempre has de cercar aquesta manera d'empatitzar amb ell. Per què se sent d'aquesta manera? De bon bé, com és? Ah, clar, ara ho entenc. No ho comparteixo, però ho entenc.
Ah. I per tu què és més fàcil, ser còmic o dramàtic? Perquè t'he vist fer de còmic i m'has encantat, també.
Sí, m'encanta, sí. M'encanta fer de còmic, però és veritat que potser per la meva fisonomia m'han donat més papers més serios o més durs o dolent, però realment s'amaga una persona molt juganera, molt, molt divertida, que s'ho passa fenomenal fent el burot. I efectivament, així, torna-la a tocar Sam, que vam estar interpretant precisament amb en David Ordines. El meu paper és... Bueno, s'obren, sí, és molt còmica. I és... Bueno, vos la recomano la pròxima vegada que la torno a fer.
I va ser fantàstica i, bueno, mos vau posar tots de peus aplaudint. I res, Toni Pons, moltíssimes gràcies, senyor Llop, te seguirem escoltant.
Un gustazo.
Aina, Xavier, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Girl, you'll be a woman soon.
Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them wake up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és patrimoni.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
Capítol 9, el cau. Després de creuar la mà de tornada fins a Sulla i que un taxi ens dugués per la sinuosa carretera de la Serra de Tramuntana, les grans reixes de ferro de la possessió d'en Sebastià Font a Valldemossa ens varen aparèixer a les portes del cel. Era el migdia. Estàvem esgotats, bruts, i no havíem dormit. Però dins de la motxilla hi duíem la victòria absoluta. Havíem guanyat.
Ah, molt bé. Ja hi som. Agafa la motxilla, Núria.
Ramon, i aquestes ulleres?
Quines ulleres?
Aquestes que t'acabes de posar. Són de pasta negra molt gruixudes. En tots els mesos que fa que mos coneixem, mai t'havia vist dur ulleres per conduir ni per llegir.
Coses de l'edat, Núria. La vista em comença a fallar una mica de prop i amb tanta tensió i falta de son em ploren els ulls. A més, donen un toc d'intel·lectual ara que ens hem de reunir amb el teu mecenes, no creus?
Et queden bé. Va, entra'm. En Sebastià ens deu estar esperant.
Senyora Tassastre, senyor Vilassac, heu arribat sans i estalvis. Oh, quina alegria més immensa. Passau, passau a la biblioteca. Podeu seure, per favor. Heu d'estar esgotats. Quan em vàreu telefonar per dir-me que havíeu escapat d'Eivissa, vaig patir moltíssim. Vos van calçar la policia?
Va anar d'un pèl, senyor Font. Però tenim bones notícies. El mapa de l'arxiduc està complet.
Ignis, speculum i radius. Foc, mirall i raig. Les tres lents de Fresnel.
Déu del cel! Mirau aquesta puresa! Totes juntes formen un prisma de llum perfecte. El gran misteri de Lluís Salvador resolt a la taula de Can Eva. Oh, sou extraordinaris. Mai ningú havia arribat tan enfora.
Ara hem d'estudiar els seus llibres de cartografia marítima, senyor Font. L'arxiduc volia que uníssim les lents a la llanterna d'un far de les Balears. A quin far anava ell habitualment? Perquè si creuam les dades...
No serà necessari, senyora Tassastre.
Com que no? Clar que sí. El mapa indica que...
He dit que no serà necessari. Vos agraeixo l'esforç, però ja m'heu fet la feina més difícil. A partir d'aquí, prenc jo el comandament.
Perdoni? No ho entenc, senyor Font. Aquell so metàl·lic em va aturar el cor. De l'ombra de la prestatgeria va emergir la figura de l'home de la jaqueta de cuir. Darrere seu... Un altre home duia una arma que apuntava directament en Ramon.
Bon dia, nins. Veig que el viatjat en llanxa ha anat bé. Ja vos dèiem que ens tornaríem a veure.
Què és això, senyor Font? Què fan aquests sicaris a casa seva? Són els homes que ens volen matar.
No siguis ingenua, Núria. Ningú ha entrat per la força a aquesta casa. Fan feina per ell. En Font és el client.
L'instint no li fallava, senyor Vilaseca. Llàstima, però, que no li fes cas tot d'una va començar a sospitar de jo.
Vostè va fingir? Totes les històries sobre el patrimoni, sobre protegir el llegat de l'arxiduc dels especuladors, ens ha utilitzat.
I què volia que fes, senyora Tassastre? L'arxiduc va ser un geni. Va dissenyar un trencaclosques que requeria erudició acadèmica, talent musical i la duresa d'un soldat per arribar als orgues. Jo som un home d'idees, de despatx. Però la feina bruta tenc un llop, el meu braç armat. A més, vostès ho estaven passant bé, anant d'església en església. Jo simplement els he permès fer-ho per la seva pròpia diversió.
Uns sicaris que vostè mateix ens va enviar.
Pressió tàctica, senyor Vilaseca. Vostès havien de sentir l'enemic trepitjant-vos els talons. Així corrien més ràpid. Pensàveu que la meva falda trobaria en recer. I ha funcionat a la perfecció. Han fet la feina d'un segle en un parell de dies.
És un miserable. Què pensa fer amb l'arxiu de la llum? Vendre el vidre de Babilònia en el mercat negre? Especular amb un llegat que és de tota la humanitat?
Vendre'l? M'ofen profundament. Jo no som un vulgar mercader. Jo som l'hereu intel·lectual d'aquest secret. El Museu de l'Arxiduc no pertany a la humanitat ignorant. L'art pur i el coneixement diví només poden ser apreciats per uns pocs escollits. I jo he dedicat tota la meva vida i la meva fortuna a Lluís Salvador. Aquest tresor em pertany per dret.
Molt bé. La classe d'història ja s'ha acabat. Senyor Font, acabam la feina aquí mateix? O voleu Sastre i Vilaseca vius per alguna altra manualitat?
Ja no em serveixen per res. Tinc les tres lents i sé perfectament on he d'anar per obrir la xarxa, però no vull sang a les estores de la meva biblioteca. Costa molt de treure. Traieu-los al bosc, aneu cap al penya-segat de darrere la finca. Que sembli un accident o una desaparició, m'és absolutament igual.
Martell, fas els honors? Mans a la nuca, a poc, moveu-vos cap al passadís.
Ha comès un error greu, senyor Font.
Quin error, senyor Vilaseca? Haver subestimat la seva capacitat militar? Teniu dues pistoles apuntant-vos al cap i no sou a una pel·lícula de Hollywood.
No, el seu error és confiar massa en la tecnologia i subestimar l'avantatge que em dona la meva falta de vista.
En Ramon va baixar lleugerament el cap. Vaig veure com el seu dit índex fregava subtilment la barnilla gruixuda de les ueres de pasta que s'havia posat abans d'entrar. En una fracció de segon, el món es va apagar. Aquell clac metàl·lic va ressonar per les parets i les pesades persianes blindades de la biblioteca varen caure de cop, atrapant-nos en una foscor absoluta. No es veia absolutament res.
Què passa?
Que ningú es mogui! Enceneu llanternes! Martell, ràpid! A terra, Núria!
Ramon, no hi veig gens. Està massa fosc.
Jo sí que hi veig. Segueix la meva veu. Gateja cap a la dreta. Ara!
Dispareu a la porta d'accés! No els deixeu sortir!
Bloquegen el passadís. Hem de sortir pel finestral del pati interior. Aixeca't!
Varen córrer per l'interior fosc de la possessió com a fantasmes, guiats per les ueres d'en Ramon, fins a esbocar el finestral de la biblioteca. Quan vàrem saltar a l'exterior, la claror del migdia ens va enlluernar. Mentre a la casa s'escoltaven els crits de ràbia dels sicaris atrapats a les fosques, ens vàrem llançar per un marge de pedra cap al bosc, on l'espessor dels pins ens feia d'escut.
Estem lluny del perímetre. Aquí, aquí ens podem aturar. El bosc és ben espès, no ens trobaran amb facilitat. Estàs ferida, Núria?
No, no estic ferida. Ramon, no m'ho puc creure. Tota la seva amabilitat, la forma que em parlava. Com he pogut ser tan beneita? I tu m'havies advertit des del principi.
És un manipulador professional. Ha interpretat el seu paper, ha explotat la teva passió per la història. No et culpis, no ho podíem saber. Ens volia morts per no deixar testimonis.
Les lents, Ramon. Les tres lents de Fresnel han quedat damunt la taula. No hem pogut salvar ni una sola.
Si m'hagués aturat a agafar els estolls de bronze a les fosques, ens hauríem cosit a trets. La prioritat era escapar i seguir vius.
Però és que ha guanyat. En Font ho té tot. Té la xarxa de vidre completa, els dopers i els sicaris per protegir-lo. Podrà entrar a l'arxiu de la llum i apoderar-se del llegat complet de l'arxiduc i del patrimoni de la humanitat. Ho hem perdut tot, Ramon.
No, Núria, t'equivoques. En Font té el hardware, té el vidre, però l'arrogància de la seva victòria ha oblidat una cosa fonamental. L'arxiduc va dissenyar el mapa i ell no en té les instruccions.
Però vols dir?
Que en Font creu que sap a quin farà d'anar perquè és un expert acadèmic. Però el pendrive original del teu avi el tenim nosaltres, aquí a la motxilla que duc penjada a l'esquena. La solució final del mapa mai ha estat als llibres d'en Font. Saps on és?
A l'arxiu digital.
En Font acaba d'iniciar una cursa cap al precipici. Anem a girar aquest taulell. Ara som nosaltres els que anem a caçar el llop.
Heu escoltat Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. El cop més dur pot venir d'una mà amiga, o acabam de comprovar. La traïció d'en Sebastià Font ha deixat sense mapa de vidre en Núria i en Ramon, però cap dels dos es dona per vençut. En el pròxim episodi començarà la contraofensiva. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines, en Sebastià Font i en Toni Pons, interpreta en Llop. Vos esperam la setmana que ve. Behind